Sovint ens agrada presentar aquest espai com un break, com un petit parèntesi per deixar enrere el brugit diari, la vida quotidiana i fer aquest KitKat tan recomanable de la mà del Pere Martí i amb la filosofia com a protagonista. Pere, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia.
Què ens proposes abordar avui?
Doncs, mira, avui potser et sorprendré.
Aviam.
Proposant un tema que, doncs, segurament... no esperaries que fos un tema propi d'un espai com aquest. Perquè què podem dir de la ignorància? Si la ignorància justament és la manca de coneixement, no? En el prefaci d'aquest llibre que comentarem, diu... Un amic meu s'imaginava un llibre que parlés de la ignorància com un llibre amb les pàgines en blanc. Però, en canvi... La ignorància no ha estat pas un tema que no hagi tingut interès al llarg de la història. Si anem als clàssics, trobem moltíssims exemples. Anem amb Plató, on un dels seus diàlegs coneguts, que és el diàleg amb el sofista Menó, ja apareix aquest jugar amb les paradoxes al voltant d'aquest tema. Sòcrates, en aquest diàleg, pressiona a Menó i el fa adonar que és un ignorant, al final aquest li retreu a Sòcrates. Bé, doncs, a veure, ensenya'm, perquè veig que aprendre pel que em dius és impossible, perquè si aprens el que ja saps, en realitat no aprens res, perquè ja sabies això. Però com ho pots fer per aprendre el que no saps si no saps què és allò que vols aprendre? Per tant, sembla que sortir de la ignorància és bastant complicat. I si anem al propi Sòcrates, ja saps que la seva frase més famosa és aquella de «només sé que no sé res». És a dir, Sòcrates afirma, soc savi perquè soc un ignorant.
Que quedem.
I a més ho sé que soc un ignorant. I una mica més endavant trobem un escriptor genial, poc conegut, Nicolau de Cusa, que en una obra titulada De Docta Ignorantia ens adverteix com més aprofundim en el coneixement, més aprofundim en el coneixement de la nostra ignorància. És a dir, cada vegada que augmentem el coneixement, això ens permet també adonar-nos de fins a quin punt arriba allò que ignorem. Per tant, la ignorància no ha estat pas, diguem-ne, no ha estat pas poc present al llarg de la història. Però si m'he plantejat aquest tema per parlar-ne avui, en part és responsabilitat teva.
Ai, ai, ai.
Perquè recentment em va recomanar una obra de teatre i, a més, s'hi ha afegit la publicació recent d'un llibre sobre aquesta qüestió. Una obra de teatre, per cert, que gràcies a aquesta recomanació teva vaig anar a veure i vaig gaudir de manera, doncs, extraordinària.
Me n'alegro.
T'ho agraeixo. D'acord, aquesta recomanació, l'obra és Voltaire Rousseau, La disputa, en la qual el senyor Flotats, doncs... Fa una actuació, com totes les seves, extraordinària. Jo el recomano a qui pugui anar-la a veure, perquè, per dues raons, per veure aquest monstre de l'actuació, que encara ens dona molt de satisfaccions i veurem fins a quin moment continua a dalt dels escenaris, i després perquè l'obra, doncs, només pel fet de veure enfotats ja val dir la pena, encara que el text no fos tan sucós com ho és aquest, que ens... planteja un combat fictici entre els dos potser més importants il·lustrats de l'època, Rousseau i Voltaire, que tenien algunes discrepàncies de fons en alguns temes que, recordem, la il·lustració és un dels fonaments des d'on s'alça la nostra societat. Per tant, no són temes que hagin caducat ni molt menys. Però pel que a nosaltres ens interessa avui, hi ha en aquesta obra un debat molt central sobre el tema de la ignorància i la cultura i la seva relació conflictiva respecte a la felicitat i l'honestedat. No faré spoilers perquè no voldria que desmotivés ningú per anar-la a veure. Només dic que Un identifica la ignorància amb la mirada neta, l'honestedat i la felicitat, i l'altre amb la superstició, la crueltat i la manipulació. Deixem
l'obra
i anem a aquest llibre que deia que s'ha publicat recentment, un llibre insòlid, perquè potser una mica acadèmic pel meu gust, però molt complet en les seves anàlisis, i que té aquesta originalitat de posar el focus en la ignorància com a tema per si mateix, no com a residu que queda després de que el coneixement vagi avançant en la via aquesta, diguem-ne, cap al progrés. I per això doncs, és un llibre que doncs, és original, insòlid, i que val la pena donar-hi una ullada, perquè, evidentment, les seves 500 pàgines desmenteixen la cita del començament. Es poden dir moltes coses, i algunes poc conegudes, o que no s'han tingut gaire en compte, sobre el tema de la ignorància. No farem el resum del llibre, és impossible, però sí que aprofitarem alguns dels seus plantejaments per rastrejar com la ignorància ha jugat papers diferents al llarg de la història, i les juga en el nostre entorn social, normalment lligada a la mala premsa, però no sempre. I això també doncs, ens permetrà veure aspectes de la ignorància que ens poden arribar fins i tot a sorprendre.
Com es titula el llibre?
La ignorància.
Tal qual, eh?
Bé, una història global seria el subtítol, per indicar que té més un caire de recull que no d'anàlisi, diguem-ne, pròpiament metafísic sobre el tema. Per començar, però, m'agradaria citar una anècdota que jo recordo especialment. Alguns dels oïdors potser la recordaran, altres si són més joves potser no, però la poden trobar fàcilment a YouTube. Un dels primers programes del Cracòvia que van iniciar-se amb un gag genial. Els tres jugadors del Barça, encapçalats pel Messi, arriben al vestidor i obren la taquilla buida de l'Oleguer. L'Oleguer, no sé si ho recordes, era un jugador que el van fer fora per escarrenosi, Depe.
I va, em deixar, sona,
va sí. desaparèixer del món aquest mediàtic dels futbolistes. I allà, doncs, obren la taquilla i troben una cosa misteriosa. Tots s'espanten. Què és això? Un llibre.
Llegia.
Un llibre. Llavors criden l'entrenador, el Guardiola, que és l'únic que hi entén d'aquestes coses, i li pregunta, això com s'engega? I Guardiola es diu, no, això no s'engega pas, que això és per llegir. I llavors apareix la memorable expressió de Messi que diu, però, míster, què és llegir? Bé, aquest seria un gag en la línia, diguem-ne, habitual, no? De un cert descrèdit de la ignorància. Però si anem a altres terrenys, per exemple, en el terreny de la religió, comprovem que sants, verges, aparicions, sempre apareixen en llocs amb gent inculta, ignorant, pastorets, a Fàtima, a Lourdes. Per què? Perquè tenen el cor pur, no contaminat pel coneixement. Per això hi poden veure més enllà i tenir aquestes visions. De fet, alguna vegada ja ho hem comentat en aquest programa, el pecat original, normalment es posa l'èmfasi en la serp, la dona, etc. Però l'important és d'on és la poma, és de l'arbre del coneixement. El pecat original és voler saber.
Aquest Això és el segons pecat... la tesi de l'Església.
Evidentment, però pensa que la Bíblia és el llibre més llegit de tots els temps. O sigui que alguna influència ha tingut. Per tant, des d'un primer moment ja s'identifica la innocència, la puresa amb la ignorància. Abans vivien feliços i despreocupats en el paradís i ara de cop i volta t'hi senten vergonya d'ells mateixos. En una autora anònima del segle XVIII hi apareix aquesta pregunta, una dona que diu, home, per què, d'on ve això de mantenir en la ignorància les dones sota les passions pretext de la innocència? Però sembla que la mitologia dona bastant recolzament a aquesta qüestió. El coneixement és un risc. Recorda, múltiples mites, Faust, Ícar, Prometeu, tots ells exemplifiquen com l'afany de saber voler anar, voler volar més alt, té un preu, però un preu altíssim. L'ànima, la vida, el martiri etern. Per tant, compte, perquè això del coneixement Doncs és una cosa que pot portar els seus riscos. L'Església sempre preferia que el comú de la gent fossin creients, més que no pas que entenguessin la doctrina religiosa, perquè l'intent d'entendre-la es podia portar a l'heretgia. El coneixement aporta beneficis, però sembla que també alguns riscos. Però si anem a altres camps que també ens apropa el senyor Burke, veiem que en alguns casos la ignorància té un valor molt positiu. Per exemple, com representem la justícia? Doncs com una senyora amb els ulls embenats. És a dir, no pot veure i no pot conèixer, perquè això faria impossible que fos justa. La imparcialitat deriva de la ignorància. Per tant, aquí tenim un camp important en el qual la ignorància no és pas un defecte o una manca, sinó una virtut. Sense deixar el terreny de la justícia, més o menys, podríem parlar d'una ignorància doncs, de conveniència o de protecció. Davant dels riscos, millor protegir-nos. Sobre això també voldria referir una anècdota d'una sèrie d'advocats, que normalment són nord-americanes, però aquesta em va fer gràcia un fet concret, perquè l'advocat tenia en el seu despatx penjat un salmó, dissecat, sabeu que els peixos quan moren van amb la boca molt oberta, i a sota d'aquest salmó hi havia un lema que deia: si haguessis tingut la boca tancada, ara no estaries aquí. És a dir, en boca cerrada no entren mosques, o sabia demasiado. Tot i que les dites populars també hi trobem: la veritat ens farà lliures. Ja sabem que en el món de les dites populars sempre tenim el dret i el revés. Un altre exemple ben proper a nosaltres és les declaracions del judici del procés d'alguns càrrecs polítics i policials que es van fer famosos per l'acumulació de no lo sé, no me consta, no lo recuerdo, etc. Bé, tornem al fil de la qüestió. La ignorància també pot anar per barris. També es podem considerar ignorants de forma creuada. Quan un urbanita es va a la ruralia, per exemple, al Penedès, pot considerar ignorant aquell individu que està tan lligat a la terra que no coneix l'última moda en roba casual. I, en canvi, aquest terraire doncs, potser se'l mirarà com un autèntic analfabet perquè no sap ni d'on bufa el vent, ni quin nom té, ni si porta pluja o què. Per tant, compte amb això de la ignorància i a qui atribuïm aquesta qualitat. No? Alguns aspectes de la ignorància poc, diguem-ne, ressaltats els hem comentat fins ara, i alguns fins i tot semblen d'un caràcter positiu. Fem una llambregada també a la part més, diguem-ne, habitual, no? Que va lligada al vessant fosc i al menyspreu. Una de les versions més perverses seria el que es podria anomenar la ignorància programada. Per exemple, la de les companyies tabaqueres dels Estats Units, quan durant dècades, i els científics que hi treballaven a sou, van amagar i fins i tot negar els efectes nocius del tabac per la salut. Un altre dels aspectes, diguem-ne, criticables clàssics és com la ignorància de la resta de persones esdevé una font de poder per als qui saben, ja sigui en l'àmbit de la política, els negocis, la religió o el crim. És allò, aquell lema marxista tan conegut, de que l'alienació és una forma de control social. En aquesta obra que hem citat, tanmateix, es fa referència a un estudi molt poc conegut sobre la ciutat de Marsella durant la Revolució Francesa. Un estudi interessant perquè diu: el control de la definició d'ignorància per part de les elites tenia implicacions polítiques importants, ja que titllar els altres d'ignorants implicava privar-los de tenir veu en els afers de la ciutat. En aquest sentit, tots sabem, ara avui és una obvietat històrica, que el fet de mantenir les dones en una situació d'ignorància era una estratègia de domini. Poques vegades, o potser no tan sovint, es recorda que a partir d'aquí s'estableix una espècie de fal·làcia de cercle viciós, perquè aquest mantenir la dona en una situació d'ignorància es justificava pel fet de que eren unes ignorants. És a dir, no se les educava degut a la seva patent inferioritat intel·lectual. És a dir, primer prohibeixo educar-te i després et retrec que siguis una illeterada. Per tant, aquí podem arribar a una primera conclusió important. Mantenir algú o algun col·lectiu en la ignorància o titllar-lo d'ignorant té sempre un rerefons polític fonamental, perquè això acaba desembocant, inevitablement, en una disminució dels drets atribuïts a aquella persona o col·lectiu. Per això qui ocupa el lloc social des d'on s'estableix qui és ignorant i qui no és, té un lloc de poder realment molt important. Un altre dels terrenys poc explorats, però molt interessants, de terreny de la ignorància, que anomena Burke ignorància corporativa. Aquesta fa referència a com en les organitzacions la informació no circula de forma fluida, de forma correcta. Això, clar, en el cas d'una organització clandestina és positiu, però en el conjunt de les organitzacions això porta l'organització burocratitzada que parlàvem al programa anterior, pot portar problemes molt importants. La concentració de poder genera un angle mort. Els que tenen la informació necessària no tenen el poder de decidir i els que tenen el poder de decidir no poden accedir a la informació necessària. Aquesta ignorància corporativa s'estén de les organitzacions més bàsiques, com una escola, per exemple, en la qual els problemes dels alumnes molts cops no arriben a qui haurien d'arribar per ser resolts, fins a les més grans i complexes, empreses, estats, esglésies, exèrcits. Les conseqüències poden ser desastres dels pitjors de la humanitat. Per exemple, els atacs de l'11S no van ser detectats, malgrat que els serveis d'informació dels Estats Units tenien totes les dades, però no van arribar on havien d'arribar. O un altre exemple antològic de catàstrofe deguda a la ignorància corporativa, l'explosió de la central nuclear de Txernòbil el 1986. Hi ha un altre terreny que també aborda el senyor Burke en aquesta obra, que és que habitualment mirem cap al passat amb una certa... allò, per sobre l'esquena. Els renaixentistes miraven l'edat mitjana com una època fosca, els il·lustrats miraven els anteriors com a supersticiosos i incultes. I ens diu el senyor Burke, home, potser seria més exacte i més modest, en lloc de dir que les èpoques anteriors són una època d'ignorància, dir que cada època és una època d'ignorància. I aporta tres raons. La primera és que, tot i que el coneixement global creix moltíssim, aquest coneixement no arriba al conjunt de la ciutadania. I ciutadans, en general, doncs tenen un coneixement similar al que tenien, diguem-ne, molt temps enrere. No ens podem deturar aquí, però alguna vegada hem comentat com en filosofia allò que s'ha establert d'una manera indiscutible fa 3 segles, continua avui sent ignorat per la majoria de la gent. En segon lloc, trobem que quan apareixen els sabers, quan triem alguns sabers, això comporta la pèrdua d'uns altres o la omissió d'uns altres. I aquest és un tema que tocarem, si tenim temps, ara cap al final. I, en tercer lloc, aquest és un tema més actual, estem en una època d'expansió de la informació, algú parla de l'època de l'era del coneixement, però sembla que cada vegada aquesta informació no esdevé coneixement, sinó més aviat confusió. Però, sobretot, el que podem destacar és que cada vegada al mes les grans corporacions, els estats, van diguem-ne, apropiant-se d'aquest cabal d'informació i al final resulta que sabem menys del que sabíem temps enrere. Diu, aproximadament 5 vegades més pàgines de documents classificats que no pas de nous llibres i articles de les biblioteques es produeixen als Estats Units l'any 2001. Imaginem-nos avui. Vivim en l'estat de la informació o en la societat de la ignorància? Aquí caldria afegir que la present producció cultural i fins i tot en el cas de l'edició industrial sembla que es persegueixi més aviat una finalitat que podríem dir lectoricida que no pas una altra que ens porti a ajudar-nos a pensar. Anem acabant i dèiem la importància de d'allò que no sabem o no volem saber, que això doncs, tampoc no és un tema que es plantegi sovint. Per exemple, Ernest Renan, alhora un dels teòrics de la nació, tal com l'entenem avui, ens deia: l'oblit és fonamental en la creació d'una nació. La investigació històrica, en revelar veritats no desitjades, fins i tot pot posar en perill la nacionalitat. Totes les nacions, fins i tot les més benèvoles a la pràctica posterior, s'han fundat sobre actes de violència que són, després, oblidats. Aquí podríem, diguem-ne, portar damunt la taula les relacions entre Mèxic i el govern i el rei d'Espanya sobre aquesta qüestió. Un altre dia, si potser tenim temps, hi aprofundirem. Diu també Burke: una història sobre les escoles i les universitats es podria centrar en tot el que no s'ensenya. Doncs tot saber es fonamenta en una ignorància. Si ensenyem astronomia, no ensenyem astrologia, perquè l'astrologia no és una ciència, però és tan antiga o més en la història de la humanitat. En conclusió, podríem dir que hi ha una relació dialèctica entre ignorància i saber, saber i ignorància. L'un, evidentment, no és sense l'altre. Pot arribar al saber a omplir tot el buit de la ignorància? Laplace, un matemàtic de l'època de la il·lustració, de l'optimisme, ho va dir a Napoleó: Déu és una hipòtesi innecessària, d'ont la posició i velocitat de totes les partícules de l'univers i et puc predir tots els fenòmens futurs. El Big Data avui va en la mateixa línia. Sembla que ja poden predir si ens comprarem unes sabates o un ordinador. De moment, tots els fenòmens de l'univers sembla que no els poden predir. Si fem servir la metàfora habitual sobre el coneixement, que és la llum, i tornem a Nicolau de Cusa, aquell frare que ens deia que cada cop que sabem més, sabem menys, diem, nosaltres som com aquest frare amb un petit fanal que s'acosta a l'aigua. I amb aquest petit fanal veu que hi ha doncs, una massa d'aigua, allà sembla un petit llac. Clar, si augmentem el poder d'aquest fanal i fa molta més llum, potser ens adonarem que aquest petit llac no és un llac, sinó que és un oceà, i que l'oceà de la nostra ignorància no té límits.
És inabastable, no?
Bé, i ja per cloure aquest recorregut, que dic que és un recorregut molt així espigolat, de tot el contingut de l'obra. Peter Burke també ens diu que ens parla de la credulitat, no? De com totes aquestes tècniques de manipulació, etc., són efectives perquè nosaltres som crèduls. El que ajuda a estendre la ignorància entre la ciutadania és la credulitat, que es pot definir com el fet d'ignorar tant la importància com les tècniques de la crítica. I que la credulitat prospera en situacions d'incertesa. Ara bé, i aquí sí que això és un afegit per part meva, la incertesa, li podrien dir a Burke, afortunadament, encara, és el territori indefugible en el que ens trobem tots els que prenem decisions, perquè tots som ignorants respecte al nostre futur.
Pere Martí, moltes gràcies, com sempre un plaer. Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Parlar de sexualitat d'una manera natural amb infants i joves es fa més necessari davant el fàcil accés a fonts d'informació no fiables i nocives. Després d'abordar el benestar emocional en la jornada de l'any passat, la cinquena jornada del Pla Salut Escola i Comunitat s'ha dedicat enguany a les relacions afectivo-sexuals positives. Fruit de la inquietud dels agents de diferents àmbits que participen al Pla Salut Escola i Comunitat, la cinquena jornada del Pla ha abordat les relacions afectivo-sexuals positives. La jornada, organitzada pel Servei Educatiu de l'Alt Penedès, tenia lloc dijous al matí a l'Espai Jove La Nau de Vilafranca i comptava amb diferents ponències i tallers. El públic estava integrat per docents de primària i secundària, professionals de la salut i tècnics municipals, entre altres perfils. Des dels centres educatius detecten que infants i joves no reben una informació fiable i contrastada sobre sexualitat. Sovint busquen pel seu compte i s'informen a través de continguts sense veracitat que a més poden ser molt nocius. En aquest sentit, la psicòloga i sexòloga Helena Crespi, encarregada d'obrir la jornada, va voler donar seguretat als professionals de l'educació i la salut per abordar la sexualitat amb els més joves amb naturalitat i utilitzant les eines que tenen a l'abast. De l'evidència científica, els drets sexuals i reproductius o la Convenció sobre els drets de l'infant. L'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons millora el sistema de les targetes Moneder. Les targetes Moneder són un recurs econòmic que serveix per garantir l'accés de les famílies a l'alimentació fresca i altres productes bàsics. Són targetes de prepagament amb un valor monetari definit pels serveis socials bàsics de l'Ajuntament. Eviten l'estigmatització i potencien la normalització de les persones beneficiàries, ja que es poden escollir diversitat d'aliments en establiments de proximitat i no han d'acudir a centres benèfics de repartiment d'aliments. Des de la regidoria de serveis socials s'ha apostat per fer un canvi i començar a treballar amb les targetes Moneder de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de CaixaBank. Aquestes targetes es gestionen directament des de l'Ajuntament i, per tant, es pot fer un control més exhaustiu i sempre recuperar els imports no gastats. Amb les noves targetes es podrà comprar qualsevol establiment d'alimentació i, en cas que sigui necessari, l'Ajuntament podrà donar autorització perquè es puguin utilitzar en farmàcies, òptiques i per material escolar. Xerrades a l'Institut Ernest Lluch de Cunit en relació amb el programa de mobilitat juvenil europeu. Seguint amb la línia dels últims anys, els dies 28 i 29 de febrer es van impartir a l'Institut Ernest Lluch i Martín de Cunit unes xerrades que porten per títol Joventut activa a la Unió Europea amb l'objectiu d'explicar el programa de mobilitat juvenil europeu que la Unió Europea posa a disposició dels joves i que els permet continuar els estudis, treballar, fer pràctiques o voluntariat en qualsevol país de la Unió Europea. Aquestes xerrades, a càrrec de Joaquim Millán, tècnic d'Eurolocal, s'emmarquen dins del Pla Educatiu d'Entorn de Cunit d'Orientació i Suport a l'Alumnat i van adreçades als alumnes de segon de batxillerat i segon curs dels cicles formatius. Les xerrades tenen com a finalitat informar els i les joves de les oportunitats i recursos que tenen al seu abast després de la finalització dels estudis a l'institut i explicar-los com poden ser actius en el marc de la Unió Europea. I es preparen passejades guiades per la història de Sant Cugat Sesgarrigues. Amb l'impuls de l'Ajuntament, s'està preparant la programació de passejades guiades per la història del municipi. Es proposa descobrir la vida rural i la història de Sant Cugat Sesgarrigues amb una ruta que s'iniciarà al Forn Exposició Rural, un lloc ple de descobriments de la vida rural i agrícola al municipi. Seguidament s'anirà fins a la fresquera de Cal Pau Vidal, un espai que exposa els orígens de la conservació dels aliments i que permet endinsar-se en una cavitat sota terra ben original. A continuació, hi haurà la possibilitat de fer un tomb pel casc antic passant per llocs emblemàtics com la plaça de l'Església i el carrer de les Ànimes. La visita finalitza brindant amb una copa d'un productor local a l'agrobotiga. Les visites són gratuïtes, tenen una durada de 75 minuts i serà necessària inscripció prèvia. La primera de les visites es farà el diumenge 7 d'abril a les 12.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 11:45. And now the
end is near.
Aquest dilluns toca cita, toca divan amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, al Com sé tu. Bon dia.
Bon dia. Un plaer tornar-vos a connectar, tornar a interactuar, a intercanviar, a parlar i a que ens escolteu. I si algun dia voleu dir alguna cosa, estem oberts.
I tant que sí. Qualsevol canal dels habituals el podeu utilitzar. Montserrat, venim de la ressaca 8M.
Sí.
I avui, clar, toca parlar de dones, toca parlar de feminisme.
Sí, toca parlar de dones. No sé, el concepte de feminisme potser se'ns ha anat desvirtuant una mica perquè el feminisme va néixer pel fet de col·locar la dona al seu lloc, que era un lloc que molta gent no sabia quin era, perquè deia, però si ja té lloc. Però resulta que, si mirem històricament, ara hi ha molt jovent que diuen, no ho entenem, perquè això es té que fer tant. Si ja tot està al seu lloc, mentida, no tot està al seu lloc. Els llocs de direcció continuen siguent d'homes i encara hi ha jovent que té 21 anys que continua pensant que els homes dirigeixen millor que les dones. Ja quan descobreixo això en temes de formacions i en temes d'interactuar opinions, doncs se'm posen els cabells una mica de punta, perquè psicològicament això vol dir que els sistemes educatius no ens estan funcionant a nivell d'igualtat, igual que de debatre. Que, és que som diferents, nois i noies. Pues clar que som diferents. La igualtat és gràcies a les diferències. O sigui, quan diem d'igualtat, és d'igualtat en qüestions d'humanitat. Aleshores, de cop i volta, se'm fa feixuc pensar que els drets humans o la dimensió humanista se'ns ha quedat a darrere de la valla, com el xiste del caramboles.
Què vols dir?
Em dic caram i les boles s'han quedat en la valla. O sigui, se'ns han quedat al darrere.
Però per què ho dius?
Perquè resulta que el concepte d'igualtat es confon. Som diferents. I tant, que som diferents. Precisament per això som iguals com a éssers humans. I a vegades em costa a certs jovents fer entendre que la igualtat és la dimensió humana. I que la dimensió humana vol dir sentir una vibració, una compassió, una dimensió més humana per qualsevol ser humà. No creure que aquell no tira endavant perquè no s'ho ha currat, o que l'altre, pues, si és d'aquesta raça i ve i se n'aprofita, pues, que el fotin fora. Dic, no és ben bé així. I llavors, que les dones, pues, què és això de que vulguin entrar en el món laboral? Jo encara, a la meva època, vaig sentir dir, és que això de que entrin les dones al món laboral li treu el lloc de treball als homes. Aleshores, amb tot això, tenim feina. Tenim feina, però tenim feina per la inclusió de la dona. Tenim feina no solament per el feminisme desvirtuat a vegades, que pot ser desvirtuat, vull dir, perquè, clar, la que jo sóc dona i resulta que vull incloure'm al mateix lloc que els homes i utilitzo per anys com utilitzen els homes, m'enfronto una mica als homes i vull ser millor que els homes. I aquí ja estem rossant una línia que és innecessària i que
model
fa que
model Thatcher,
exacte,
diríem.
Potser sí, però tampoc volia classificar
exacte. Ara que els joves no sabran qui era Margaret
exacte.
Thatcher.
Vull dir, la Margaret
Thatcher,
la dama
de ferro.
Exacte, volia ser la dona de ferro, volia no expressar emocions, volia no ser femenina en extrem per poder manegar dintre d'un món d'homes. És veritat que segurament hauria sigut més difícil, o és una mica més difícil, si l'actitud és diferent. Sembla que tinguis que posar-te d'un igual perquè et facin cas.
Però fins no i tot és vestir.
Sí, sí, fins i tot vestir. Però no és aquest. És aquí on diem que el feminisme perd una mica la línia, no? La història del feminisme no és un gregarisme, una agrupació on ens hi hem de sumar tots per anar en contra dels homes. No es tracta d'anar en contra de ningú. Es tracta de pujar, reclamar els drets com a iguals, encara que siguem diferents. En el món de l'esport està clar que no competim, nois i noies, excepte en els moments en què anem creixent, que els desenvolupaments psicomotrius femenins i masculins s'igualen bastant. Però arriba un moment, a partir dels 10-11 anys, que es diferencien, i les noies i nois que juguen junts amb futbol o amb bàsquet o amb altres esports, doncs ja van agafant el seu equip més del seu gènere, femení o masculí, per competir amb els del seu gènere. Aleshores, hi ha molts xavals que m'argumenten això. Home, és que si som diferents, per què volem ser iguals? Home, doncs perquè, som iguals com a dimensió humana. Aleshores, és que jo potser vull una persona que sigui parella meva i que sigui dona i que s'encarregui de la casa i dels nens perquè jo he de treballar molt. I dius, i la teva parella? no pot treballar.
Hem entrat al túnel del temps.
Oh, és que hem entrat.
Som a les coves.
Estic parlant de gent jove,
Estem a les coves una altra vegada.
Per això, crec que en el Dia de la Dona tenim que reivindicar que aquestes coses hi són. I jo crec que hi són. I, a més, jo ho capto al rerefons, darrere de persones que són altament... I no en dic una, eh? M'he trobat amb diverses.
Sí, mira, ara hi posaré xifres, perquè justament havia guardat unes dades que han sortit aquests dies, que clamen al cel. Un de cada tres catalans creu que el feminisme ha anat massa lluny, segons l'enquesta de valors del Centre d'Estudis d'Opinió. És una creença que està més arrelada en els homes, en un 36%, que en les dones, però aquí hi ha un 29% que ho pensen, i sobretot en el sector més jove, entre els nois d'entre 16 i 24 anys.
Clar.
Et dona tota la raó.
Ja, és que va per aquí, la cosa. Aleshores, clar, al·lucines pepinillos perquè dius, anem a veure, la igualtat de condicions la tenim. Vull dir, i la casa és una qüestió d'un equip, que és la parella, i la família és una qüestió d'un equip. És més, cada
mes... I l'empresa també és un equip,
L'empresa no? és un equip, també. Aleshores, és més, inclús jo sento dir a alguns nois d'aquests que han fet aquest comentari, o algunes noies que diuen, no, jo vull ara treballar, però després, quan tingui família, deixo de treballar i que em mantinguin, que també ho he sentit. Aleshores, dius, anem a veure.
Sí, la involució hi és en els dos sexes.
Amb els dos, eh? Aleshores, veus que aquests nois són nois amb uns altres valors que dius, hosti, pues, que macos, que agradables socialment, que amb un interès d'ajuda, però de cop i volta, amb aquesta tessitura, hi ha com una posició quadrada que penso que ve del model familiar molts cops i dels models compartits. I després, molts cops, he valorat que venen d'una posició una mica més desofegada econòmicament. És com que vinc d'una posició còmoda, veig els pares que treballen, jo estudio i després treballaré o ja veuré, perquè hi ha molta gent que no treballa i que llavors vol col·locar aquests rols al seu lloc per viure més còmodament. I aleshores estem en una problemàtica de manca de capacitat de l'esforç. Les dones, l'altre dia vaig veure la pel·lícula que és Glòries, és una pel·lícula antiga en què és una periodista que lluita i que aconsegueix posar sobre els papers americans el concepte feminisme i la lluita per les dones, dones de raça, diferents races, les dones americanes, dones, ¿vale? I aleshores, dintre d'això, doncs, fan un dibuix que és molt curiós, perquè és Shiva, que és la deessa aquesta oriental, que té diverses mans, i llavors, clar, posa la cuina, els fills, els estudis, la feina, vull dir, com amb diferents mans, doncs, bueno, la capacitat d'esforç sempre està arrelada amb la gènere femení. Els homes també en la seva feina, però el gènere femení fa moltes coses i normalment no va queixant-se de que les fa.
Però em recorda una mica la Superwoman dels 80 i dels 90,
exacte,
que afortunadament hem deixat enrere. Hem entès que amb tot no es pot.
Hem deixat, però existeix avui en dia encara quelcom que fa 10 anys ja vaig vaticinar, que és el machisme encobert. I ara aquest machisme encobert s'està descobrint. És a dir, aquest machisme encobert és faig algo a casa, però no acabo d'assumir tota la responsabilitat.
Ajudo.
Exacte.
El verb és ajudar,
Encara
no?
tinc que dir-li a parelles, no, jo ja col·laboro a casa, jo ja ajudo. No, a veure, és que és la teva casa, faràs coses perquè t'interessa trobar-te-les. O no. Després de dinar, escombrar una mica si han caigut molles, o ho fa un o ho fa l'altre. Aleshores, em trobo explicant coses d'aquestes que...
Bàsiques.
Sí, bàsiques. I senyores, senyors, colònies, campaments, vull dir... No sé, l'altre dia reflexionava i dic, colònies deu venir de l'efecte aquell de les colònies a l'era industrial en què es muntava una fàbrica i al redador muntava la colònia, que és on vivien tots els treballadors de la fàbrica, i aquell empresari havia pensat que si els hi donava vivenda, els hi donava botigues, els hi donava tot, evidentment que es feia també la butxaca més gran, però els hi facilitava l'accés, que tinguessin una vivenda, que tinguessin un lloc on poder estar, i les colònies venen d'allà. Aleshores, vaig arribar a aquesta deducció, perdoneu-me l'esbiaixada, però vaig estar pensant que colònies, campaments, volta i volta de fregir un bistec, que ens falta molts cops. Si tu vas a casa i veus la llet fora de lloc, en vez de fotre la bronca a l'altra, la fiques a la nevera i punto pelota. Si resulta que hi ha un ganivet que s'ha de netejar, el neteges i el poses. El mateix que fem a colònies o campaments. Vull dir, a l'equip de cuina, a l'equip de no sé què, si veus una cosa fora de lloc, la col·loques. I no estàs enfrontant-te amb la teva parella perquè s'ha deixat això fora. Home, si ho fa 5 vegades, potser sí que cal dir, a veure, parlem parlem-ne, perquè crec que hi ha
un hàbit... Si és per norma, no?
Exacte, si és per norma, però sistemàticament, perquè hi ha alguna cosa, esperem que es repeteixi almenys 3 vegades. A la cinquena, igual, si no vols arribar, no arribis, però 3 vegades sí, perquè podem tenir uns lapsos i després ens donem compte i a l'hora de rectificar-los ens costa una mica i després els rectifiquem nosaltres mateixos. I si no, senzillament ho cobrim. Jo recordo una parella que em deia, és que el meu marit sempre fa això, neteja els plats o posa els plats al rentaplats abans d'anar a dormir, perquè jo faig els sopars, i resulta que em diu, posaràs això, no? I m'ho diu com manant-me. I diu, però si sempre ho posa ell, perquè m'ho diu a mi que ho posi. A veure, anem a veure, parleu-ne. Perquè si ell no ho fa, ja ho faràs tu. Lo fàcil seria dir, escolta, no ho faig avui, ho pots ser tu? Vale. Però en vez de demanar-t'ho, el seu orgull no li permet, i llavors et mana. I dic, a veure, encara hem de canviar aquestes coses. Si realment no ho pots fer perquè estàs cansat, te n'has de dormir d'hora, resulta que t'aixeques abans el dia següent, què et costa dir-li a l'altra persona si tu te'n vas a dormir abans? Escolta, t'importa fer-ho tu avui? Vale, fes-ho. I si no, la dona em contestava, és que m'és igual, si vaig a la cuina, veig que no ho ha fet i penso que s'ha d'aixecar d'hora, ja hi penso, que s'ha anat a dormir, no m'ho ha dit, doncs ho faig jo. Això sí, hi ha un bon rotllo en la relació de parella, funciona com les colònies o els campaments. El que tu no fas, ho faig jo. El que passa és que quan la dona està fent més del compte, aquí és l'error, aquí és un que dèiem el machisme encobert, que dius, bueno, doncs m'hi repenjo. Important, en parelles de joves, noies, repartir les tasques i posar-les a la nevera, penjadetes allà.
Ah, sí?
Sí, però repartir les tasques.
Un organigrama?
I, sí, però no repartir tant, vull dir, posar les tasques que s'han de fer, repartir-les, mira, jo faré això, jo faré l'altre, i si de cop i volta a l'altre ha arribat a casa i ha passat l'aspiradora, cosa que em tocava a mi, doncs que ho posi, aspiradora. I llavors diu, ja està fet, no cal que ho faci, perquè a vegades netegem sobre net. Perquè si no sabem que l'altre ha fet alguna cosa, neteja sobre net i dius, carai, sí que m'ha embrutat poc aquesta setmana. I és que l'altre ja ha passat per davant. Vale, doncs ja està, no ens multipliquem. Però sí que és una bona forma de treballar en equip. Col·locar què és el que hem de fer a la casa i repartir-ho, perquè a ningú li agrada fer coses a casa, que jo sàpiga. Ni siquiera quan treballes, ni siquiera quan treballes professionalment. Si hi ha algú, doncs m'agradarà conèixer-lo, però en certa manera tampoc puc fer generalitzacions perquè algú deu haver-hi segur. Però la majoria i les estadístiques ens demostren que almenys la major part de la gent no és que ens agradi, ho fem perquè ens agrada tenir-ho net, no perquè t'agrada fer-ho, que és diferent.
Sortim de casa, perquè
sortim de casa, sí.
Hi ha molta precarietat també laboral, de drets,
home,
encara
veure,
molta desigualtat.
Llocs, els llocs de treball no estan encara equiparats, és a dir, a igualtat de rol i categoria laboral, els sous són diferents encara amb dones i homes. I moltes dones estan portant endavant una família perquè el marit potser no té feina, i 50.000 històries, perquè pot ser una família que en la qual no hi ha parella, aleshores està tirant fills endavant, tant li pot passar a una dona com a un home. Aleshores, no està equiparat. I és més, arribar les dones a llocs de responsabilitat més superior encara és un repte molt important. És més, en aquest jovent que a vegades diuen que els homes estan preparats per manar, però les dones no, i dius, home, tinc que explicar aquella formació que fem i que la fèiem a EAE del capitalisme sensible, de dir, anem a veure, hem passat de jefes imposidors, vull dir, que imposen, a facilitadors. Però això és gràcies a la inclusió de la dona en el món laboral. És dir, com col·locar-te allà i rodejar-te de gent que té capacitats i potenciar les seves capacitats i no necessitar tu tenir aquelles capacitats, sinó potenciar la gent que està treballant per tu perquè funcioni millor l'empresa. Sabem que antigament l'efecte embut era no posaré ningú que sàpigui més que jo, no sigui que em tregui el lloc. És a dir, estem parlant que des del gènere masculí hi ha més ego que només del gènere femení. No dic que no n'hi hagi, però sí que és una situació diferent. Els homes, el gènere masculí, mira més la concentració, les dones la transcendència, amb el qual li és molt més fàcil veure com evolucionarà l'empresa si potenciem totes les persones que estan treballant al nostre voltant. I després, com de forma natural hi ha més gestió emocional, doncs es tracta de portar-les, no demanar-les, no d'imposar i decidir el que jo vull fer. Evidentment, tenim reptes a tot arreu.
Clar, l'empresa hi ha el sostre de vidre, també. Parlaves dels salaris, a mateixa feina, igual salari per homes i per dones, però
no,
després les dones no ocupen molts llocs de responsabilitat. El tant per cent és baix encara.
Molt baix.
Hi ha aquest sostre de vidre que no es trenca.
I que, a més, quan hi ha baixes per maternitat i paternitat, estan agafant baixes per paternitat, però sempre la que està
moltes
més...
Moltes menys.
Sí. I després també hi ha el cas...
I qui surt més penalitzada és la dona.
I la dona, a lo millor és autònoma, i l'home podria demanar la baixa per paternitat a l'empresa i la dona pogués seguir treballant i no perdre un còmput econòmic important i treballar els dos cuidant els bebès i cuidant l'economia i cuidant la casa, i resulta que molts d'ells es neguen perquè no seré jo el primer que trenqui aquesta branca i demani un permís de paternitat a la meva empresa. Dius, no, perdrem diners gràcies a que tu no tens nassos de demanar una baixa per paternitat i cuidar del teu fill. Vull dir, clar, són coses que dius, estan donant-se. I després hi ha molta queixa. Abans hem dit que el feminisme s'hi ha afegit a tot, també s'hi ha afegit, i hem de ser respectables, aquest no reconeixement o matxaque que s'ha donat als homosexuals homes i les homosexuals dones, encara que una dona pot anar agafada i a la vegada no és tan criticada com un home, entenc que aquestes diferències són importants, però ja tenim la reivindicació LGTBI i totes les reivindicacions homosexuals, però és cert que a vegades certes incrustacions de rancor social s'han enganxat també en el feminisme per anar en contra dels homes que no ens han deixat ser homosexuals i relacionats amb una dona. O dels homes que han vingut a dir, bueno, tu el que passa és que no has tingut un home com cal al teu costat, ja deixarà d'agradar-te a les dones, que ha sigut una frase recurrent
sí,
i que s'ha donat en molts cops.
Sí, i més bruta de com ho estàs dient tu, però
sí,
ja ens entenem.
Sí, jo he sigut una mica fina.
Sí.
Vale? Sí. Aleshores, clar, el feminisme s'ha intoxicat una mica, però llavors, clar, la gent intenta parlar de ser femenina, no feminista. Però si mirem els orígens, el feminisme va sortir en origen per donar-li lloc, el seu lloc a la dona en l'àmbit social, ja sigui a casa, com deia abans, ja sigui a la feina, ja sigui amb el grup d'amics, ja sigui amb les iniciatives, vull dir, en tot lloc, que és veritat que s'ha contaminat una mica, entenc que hi hagi gent que pugui anar a matxacar, però senyores, senyors, rescatem el que és bo del feminisme, que és la reivindicació de la dona. I després trobem gent que diu, ah sí, mira, dia de la nona, i per què no és dia de l'home? Diu, dia de l'home, és cada dia, li contestava la seva dona. Cada dia és el dia de l'home. I aleshores, dia de la dona deixarà d'existir quan realment...
Quan no toqui reivindicar
no
totes
reivindicar,
aquestes desigualtats.
Exacte, tot estigui més al seu lloc. Què succeeix? Doncs que, senyores, senyors, hi ha una cosa que em confessaré aquí, us diré, podem estar d'acord o no, però amb el treball que porto, amb els anys treballant en psicologia, al despatx, en grups, en formacions, realment el que els hi passa als homes és que tenen por a les dones en molts moments, i quan veuen que les dones es reivindiquen ja no saben on es ficaran. Jo tinc amics encantadors que me'n recordo que quan van descobrir el Punto G amb tot un tema de feminisme que van publicar, deien, bueno, i ara que tenen les dones el Punto G i cada mes diuen que eiaculen en un moment determinat, per què ens volen? Els homes realment arriben a la conclusió de que potser no són necessaris i no ho demostren perquè tenen orgull. Llavors, clar, es mosquegen quan la dona té que tindre tant protagonisme i se senten relegats perquè ells no el tenen o no se'n donen compte del beneplàcit que tenen en aquesta societat. Ara sí, quan són homes una mica més conscienciats, podem estar amb la tranquil·litat de que es donen, de que ells mateixos són els que poden apoyar perquè les dones tinguin el seu lloc. I això s'agraeix quan hi ha homes que apoyen, s'agraeix moltíssim. Ara, el Dia de la Dona s'han fet molts actes, s'han realitzat moltes coses i moltes curses. La dona també és esportiva, la dona també fa 50.000 coses i dius, carai, aquesta frase sona rara, no? Què vol dir també, si ho ha sigut sempre? Quan vol. Vull dir, els homes seran esportius si volen, la dona és esportiva si vol. Per tant, nois, noies, senyores, senyors, encara mantindrem el Dia de la Dona fins que no tinguem coses que s'hagin posat totes al seu lloc. El dia que tinguem tot que s'ha posat al seu lloc, també ho farem. Ara, si voleu que amb el Dia de la Dona creem unes formacions d'homes per entendre dones, també estarem d'acord, que potser això és el que passa. No és que es queixin perquè es volen queixar, sinó perquè hi ha coses que no entenen. Per tant, senyores, senyors, noies, nois, expliqueu-li amb carinyo als homes que teniu a prop el per què encara necessitem reivindicar el Dia de la Dona. Que tingueu un bon any després de la nostra celebració.
Moltes gràcies, Montserrat Ferraro, per aquest Com ser tu, dedicat a les dones, al feminisme. D'aquí 15 dies seguim parlant de moltes més coses al divan.
I tant!
Adéu-siau.
Adéu, un plaer. Along the byway,
more... Penedès en xarxa, el magazín de l'Àlia al Baix Penedès. De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Les desigualtats i els reptes pendents de les dones encara presents aquest dilluns 11 de març al Penedès en xarxa, l'entrevista d'actualitat amb Alma Laminos i en aquest divan final amb la coach Montserrat Ferraro parlant de feminisme. Hem parlat també d'esports, de l'aigua i de la ignorància al Feinejant en filosofia. I tanquem aquestes 3 hores de ràdio, aquest punt i seguit, perquè demà hi tornem amb Jordana B. i aquest Mala Feminista. Fins demà.